Què tal, amics oients, com esteu? Bon dia i bona hora i benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. Ara són les 8 en punt del matí. Estem a divendres 11 d'octubre del 2024. Un dia que comença amb el cel tapat i amb temperatures. Aniol Puigverd, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, Joel.
Una mica més fredes.
Doncs sí, un pèl més fredes. Tenim, per exemple, 2 graus a Vall de Núria. En tenim 8 a Das, 11 graus a Camprodon, a Ripoll i a Ribes de Freser, 12 graus que els que tenim a la Vall d'en Bas i a Sant Feliu de Pallerols, 13 a Olot i a Santa Pau, 14 graus a Castellfollit de la Roca, 16 a Banyoles, 17 graus a Girona i a Figueres i 18 a Roses.
El temps, amb el suport de Peixos Isma.
Doncs volem saber com serà el temps, no només per avui, sinó ja mirant el cap de setmana. Dani Ramírez.
Avui el temps es manté variable i amb ruixats. Al matí sembla que seran dispersos i a la tarda una mica més abundant. Sempre a la zona litoral i prelitoral, preferentment del centre i sud de Girona. Per tant, gironès, Baix Empordà, la Selva, com va passar ahir, és on més poden sumar aquests litres, no tant a l'interior, no tant al Pirineu. I bé, doncs ahir van caure al vespre, sobretot, xàfecs forts. Per exemple, 25 litres per metre quadrat a Riudellots de la Selva, 22 a Vilobí d'Onyà, o, per exemple, van caure 21 a Llagostera, 8 a Girona i en tot el dia només 2 litres a Olot. La temperatura avui més baixa, mínimes de 8 a 11 graus a l'interior, poden fregar els 2, 3, 4 graus al Pirineu, a les valls, 0 graus alta muntanya, a 2.000 metres, i a la costa al voltant dels 14-15, un ambient bastant fresc o una mica fred a l'interior. No descartem algun banc de boira. I a la tarda avui doncs preveiem algun ruixat més, preferentment, com dèiem, al centre i sud de les comarques gironines, difícilment cap a la Garrotxa, Osona o al Pirineu Oriental, més aviat al sector costaner i prelitoral. Bé, el cap de setmana ve marcat per una petita pertorbació amb vent de sud-oest que sembla que no serà forta aquest dissabte, per tant, núvols, alguna pluja minsa i diumenge cel mig ennuvolat. Les temperatures sense grans canvis o una mica més baixes, tant de dia com de nit. Sembla ser que dilluns puja la temperatura, però entre dilluns i dimarts, la setmana que ve, podria arribar pluges i més abundants.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
La seguretat ciutadana continua preocupant. El delegat del govern a Girona, Xavier Guitart, diu que s'han de sumar esforços i aportar més recursos per millorar el servei dels Mossos d'Esquadra.
És la resposta que donen les demandes d'alguns alcaldes garrotxins que aposten per la creació d'una policia local comarcal. Guitart diu que la proposta no li ha arribat de primera mà, que entén la preocupació dels ajuntaments i que part dels agents de les noves promocions de Mossos aniran destinats a comarques.
Això és una cosa que jo crec que està en estudi, no? Jo crec que ho estan estudiant des del Consell. A nosaltres aquesta petició, francament, a la delegació no ens ha arribat. Per tant, aquí encara no ens ha arribat aquesta petició. Suposo que en els pròxims dies, no? Amb aquestes reunions que anirem fent amb diferents alcaldes, amb diferents consells, ens pot arribar aquesta petició que tu ens comentes. Però sí que és cert que el tema és, jo crec que el que hem de fer és prioritzar els Mossos d'Esquadra, empoderar els Mossos d'Esquadra, els seus efectius, perquè treballin sobre el territori i, evidentment, amb el recolzament inequívoc dels ajuntaments.
Ja que parlem de seguretat ciutadana, la Guàrdia Civil ha requisat 650 plantes de marihuana que hi havia en una masia de Santa Pau en un operatiu denominat Operació Volcans.
Els agents sospitaven que en aquesta masia hi podia haver una plantació i per això van fer tasques d'investigació en la plantació indoor.
L'habitatge continua marcant i molt el pols de l'actualitat. La residència d'estudiants d'Olot és necessària perquè centres com l'Escola d'Art no perdin atractiu. El regidor d'Educació, Josep Quintana, reconeix que és una mancança important que té la ciutat.
Assegura que estan buscant un edifici cèntric on ubicar-la i que la seva creació entrarà dins el pla de regeneració del nucli antic.
Nosaltres pensem que l'ideal és que estigui bastant cèntric, primer per la mobilitat, perquè normalment quan ets, si vens de fora no tens un vehicle i per tant puguis, el centre de la ciutat està al centre de la ciutat i permet això, si hi ha l'Escola d'Art com un pol, i tercera hi ha aquest, bueno, nosaltres, al centre de l'Olot hi ha molts pisos buits, molts edificis buits, i com deia, la nostra intenció és doncs regenerar-lo.
D'altra banda, avui també és notícia que el PSC d'Olot proposa fer pisos tutelats a l'antic hospital. Diuen que cal actuar immediatament perquè l'edifici s'està deteriorant molt.
Creuen que d'aquesta manera reduiria la llista d'espera actual que ronda la cinquantena de persones. A més, asseguren que el manteniment de l'antic hospital ja ha generat pèrdues econòmiques a l'Ajuntament.
La nostra idea és fer pisos tutelats com els del Parc Nou i de la plaça Balmes, que són pisos que funcionen molt bé i que a més tenen una llista d'espera de més de 45 persones. Llavors, les persones que viurien aquí podrien aprofitar els serveis del geriàtric per anar a dinar o altres necessitats.
Anirem cap a Besalú perquè el municipi ha entrat oficialment a la llista de zones tensionades del lloguer a Catalunya. El tinent d'alcalde, Germán Mas, ha explicat al programa des d'aquí d'Olot Televisió que la principal problemàtica és que els propietaris opten cada dia més per oferir lloguers temporals perquè els hi surt més a compte.
És clar, si ens trobem que no incentivem a la gent que té pis de lloguer, incentivem perquè digui, escolta, no posis temporal, sinó que poses mensual, per dir-ho manera, és clar, aquí és on tenim el problema. Hem d'ajudar aquesta gent, hem d'incentivar, hem de plantejar-li coses, i això és el que crec que hauríem d'anar cap aquí. Si no, no sortirem d'això, és que al final són faves cantades, són matemàtiques, són números. La gent fa números i diu, escolta, per aquí trec més calés que no per aquí, o se'n faig per aquí, menys val de caps, entre cometes, el que sigui. Bueno, doncs, totes aquestes inputs negatius els hem de mirar de potenciar.
Avui també traurem el cap a Sant Joan de les Abadesses perquè les actuacions de millora al centre del municipi comencen ja la seva segona fase.
Aquesta setmana ja s'ha començat a aixecar el tram que va de la plaça Torres i Bages fins a la plaça Abadesa M, obligant a instal·lar uns semàfors al carrer Major perquè els veïns del barri vell puguin treure el seu vehicle. Les obres es desenvoluparan paral·lelament a les de la plaça Claver i la zona del passeig, i la intenció és tenir-ho tot enllestit pels vols del març.
Ramon Roquer és l'alcalde del municipi.
De fet, no l'abordem tota, abordem de moment un primer tram de carrer, bàsicament davant del Palau de l'Abadia, fins a la plaça de l'Abadesa, bàsicament perquè també puguem anar trobant solucions, sobretot perquè doncs, els veïns i veïnes puguin ser menys afectats, i per tant doncs, anem minimitzant l'impacte de les obres, tot i que és difícil perquè evidentment a la mesura que vas avançant i vas obrint doncs vas afectant, no? Però bueno, hem acotat l'obra amb aquest tram.
La notícia econòmica del dia a les comarques de Girona és l'ampliació de l'aula de la Jonquera, que obre portes i preveu incrementant un 30% els 6 milions de visitants anuals.
El centre comercial s'estrena amb tots els establiments ocupats i generarà uns 250 llocs de treball.
L'administrador del grup és l'Antoni Escudero.
Ara en aquests moments estan passant entre 5 i 6 milions de persones a l'any. Indudablement que jo no t'he dit que duplarem, perquè això és molt difícil, però sí que com a mínim un 30 o un 40% més del que s'està fent se farà perfectament, perquè allà la primera zona estava com molt atomitzada allà, i ara estarà més esponjada i se comprarà millor, més tranquil, les botigues són més grosses, tot canvia.
S'espera un cap de setmana especialment intens a la Vall de Camprodon, perquè a Espinavell aquest cap de setmana és el cap de setmana del bestiar per excel·lència. Aquest diumenge viurà una de les jornades més carismàtiques del país amb la tria de mulats d'Espinavell. Després de passar tot l'estiu a la muntanya de Rojà, els 300 caps de bestiar baixaran fins a Espinavell per tal de fer la tradicional compra i venda. L'Helena Llongarriu és regidora de l'Ajuntament de Molló.
Al final, el qui ha pogut pujar fins la Solana i ha pogut acompanyar aquesta baixada amb el bestiar i arribar al que es suposa creuar el riu i arribar fins a les planes d'Espinavell, veure aquells escamots, trotar i arribar fins al lloc on s'habilita perquè cada pagès, cada grup ramader guardi les seves peces, doncs és el moment més bonic.
I avui ens passejarem per la història perquè les Set Portes és la nova ruta d'història olotina. La iniciativa neix del projecte Porta del grup de joves de Creu Roja Garrotxa. La nova proposta, en col·laboració amb Turisme a Olot, pretén mostrar els capítols històrics més importants de la ciutat explicat per les persones grans. Ens ho explica precisament la Laura Laseres, membre del grup de joves de Creu Roja.
Els visitants i persones que vulguin conèixer la història olotina es podran adreçar a l'oficina de turisme d'Olot i allà se'ls entregarà un tríptic informatiu de la ruta i el mapa de la ciutat amb les diferents ubicacions on es troben els codis QR. D'aquesta manera, com han dit, seran els propis visitants que de manera autònoma decidiran per on comencen i acaben la ruta.
I més coses encara, perquè la Garrotxa se suma a les activitats per commemorar les Jornades Europees de Patrimoni. Olot oferirà per primera vegada una visita guiada per descobrir el patrimoni arquitectònic i artístic del Convent del Carme d'Olot, un dels espais més carismàtics de la ciutat. En parla la Carme Grau, historiadora i membre de l'associació cultural que ho promou.
Jo crec que queda per fer. Nosaltres vam començar el 2016 amb Sant Esteve i Altura, i encara hi ha molta gent que ho desconeix. És una tasca que s'ha de fer de mica en mica, a poc a poc, a través de les escoles, això funciona molt bé, i a nivell del Carme també, perquè hi ha memòria històrica en tot això. La Guerra Civil va afectar tothom, i per tant la restitució que es va fer a partir dels anys 40 també forma part, i recuperar tota aquesta història és importantíssim.
La matinada entre el 26 i el 27 d'octubre haurem de tornar a canviar l'hora. Els nens i les persones grans són els més afectats, ja que depenen més de les rutines diàries. En parlem avui perquè, segons els experts que hem consultat, la millor manera de facilitar l'adaptació és ajudar a canviar els hàbits progressivament dies abans de que es produeixi el canvi horari. En parla la psicòloga clínica infanto-juvenil Laura Martí.
Per exemple, si un nen sopa a les 8, no?, o se'n va a dormir a les 8, doncs durant dos dies qui vagi a les 8:15, a un quart de 9, no?, per anar-nos apropant aquest canvi horari.
I la Unió Esportiva Olot protagonitza el capítol esportiu. La Unió Esportiva Olot vol allargar la bona dinàmica a la Lliga aquest diumenge al camp del Cornellà.
Els olotins han sumat 7 dels últims 9 punts possibles i arriben amb confiança. El tècnic Pedro Dolera adverteix de les petites dimensions del terreny de joc. El partit començarà aquest diumenge a 1:45 del migdia.
És un camp petit, un camp on necessitem gent, bueno, que estigui molt concentrada, que la bola va d'anar i tornada en un moment, que fas un gol i en qualsevol moment t'empaten, que et fan dos gols de cop i no saben ni per on t'ha vingut, pilota aturada, contínuament, corners, saques de banda a l'olla, faltes llunyanes a l'olla, bueno, vull dir, contacte, bueno, és diferent al nostre, és un partit més semblant a Eivissa.
Olot. Unió Esportiva Olot. El conjunto de la Garrotxa. Comarca catalana que verá el duelo ante un segunda división.
Córdoba Club de Fútbol.
Ante el Córdoba Club de Fútbol.
Ja ho sentim, la Unió Esportiva Olot rebrà el Córdoba de segona divisió en la primera ronda de la Copa del Rei. La Federació Espanyola de Futbol ha celebrat el sorteig aquest dijous a Madrid.
Per cert, el Vic equip on juga el garrotxí Marc Colomer s'enfrontarà a l'Atlètic de Madrid.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa, professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Cinc minuts més amb Joel Tallant i Aniol Puigverd.
8:12. El delegat del govern a Girona, Xavier Guitart, diu que s'han de sumar esforços i aportar més recursos per millorar el servei dels Mossos d'Esquadra.
És la resposta que dona les demandes d'alguns alcaldes garrotxins que aposten per la creació d'una policia local comarcal. Guitart diu que la proposta no li ha arribat de primera mà, que entén la preocupació dels ajuntaments i que part dels agents de les noves promocions de Mossos aniran destinats a comarques.
Informa Gerard Puigdemont.
Preguntat sobre la intenció d'alguns alcaldes de la Garrotxa en voler crear una policia local comarcal, el delegat del govern a Girona, Xavier Guitart, diu que ara mateix el que cal és sumar esforços i recursos per millorar el cos de Mossos d'Esquadra.
Això és una cosa que jo crec que està en estudi, no? Jo crec que ho estan estudiant des del Consell, i nosaltres aquesta petició, francament, a la delegació no ens ha arribat. Per tant, aquí encara no ens ha arribat aquesta petició. Suposo que en els pròxims dies, no, amb aquestes reunions que anirem fent amb diferents alcaldes, amb diferents consells, ens pot arribar aquesta petició que tu ens comentes, però sí que és cert que el tema és, jo crec que el que hem de fer és prioritzar els Mossos d'Esquadra, empoderar els Mossos d'Esquadra, els seus efectius, perquè treballin sobre el territori i, evidentment, amb el recolzament inequívoc dels ajuntaments.
Guitart diu que el nou govern és conscient de la falta d'efectius de Mossos que hi ha arreu de Catalunya i que per això tenen la previsió de fer un augment d'efectius amb una convocatòria extra de places.
S'està fent, no, des del govern, és treballar en com es pot millorar tot aquest tema i si mal no recordo, fa breus dies es va anunciar des del govern aquestes noves 400 places d'agents Mossos d'Esquadra pels nostres carrers. Per tant, hi haurà aquesta oferta a part de les 900 que ja estaven planejades, 400 més, una mica per posar més efectius a les zones com aquestes que potser sí que s'ha notat aquesta manca d'efectius.
Unes noves places que el nou delegat del govern diu que treballarà perquè no es quedin en l'àmbit metropolità o a les grans ciutats.
Que puc parlar com a delegat, puc parlar com a tots els barrets, i la veritat és que evidentment que hi va molts recursos a Barcelona, però també n'han de venir molts aquí, i això és el que intentarem, no, des del territori, reclamar que recursos arribin en paritat, arribin per igual. Sí que és cert que aquí tenim una cosa molt, molt dispar, que és que tenim pocs habitants, però en canvi tenim molt de territori, per tant això és important, i des del govern sabem aquesta casuística i per tant treballarem sobre això.
Tot en un context en què la seguretat s'ha convertit en un problema i una prioritat pels ajuntaments.
Precisament en crònica de successos, la Guàrdia Civil ha requisat 650 plantes de marihuana que hi havia en una masia de Santa Pau en un operatiu denominat Operació Volcans.
Els agents sospitaven que en aquesta masia hi podia haver una plantació i per això van fer tasques d'investigació en la plantació indoor. Després de localitzar on hi havia el cultiu de les plantes, el 4 d'octubre van fer un operatiu per desmantellar-lo. A dins, els agents van trobar-se amb 650 plantes de mitja alçada i un quilo i mig de cabdells de marihuana. També hi havia material per al manteniment de la plantació. Per aquest motiu es va detenir un home de nacionalitat espanyola per un delicte contra la salut pública i un altre de frau al fluid elèctric, ja que la masia tenia la llum punxada.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Anem ara cap a Sant Joan de les Abadesses perquè les actuacions de millora al centre del municipi comencen la seva segona fase.
Aquesta setmana ja s'ha començat a aixecar el tram que va de la plaça Torres i Bages fins a la plaça Abadesa M, obligant a instal·lar uns semàfors al carrer Major perquè els veïns del barri Vell puguin treure el seu vehicle. Les obres es desenvoluparan paral·lelament a les de la plaça Clavé i la zona del passeig, i la intenció és tenir-ho tot enllestit pels vols del març.
Martí Palau.
Sant Joan de les Abadesses ha iniciat aquesta setmana el segon tram d'obres de reurbanització del centre del municipi. Després de la zona del passeig i la plaça Torres i Bages, ara s'ha començat a aixecar el terra del carrer que connecta la plaça Torres i Bages amb la plaça Abadesa M. Unes actuacions que comprenen una primera part d'aquesta segona fase, per tal d'afectar el mínim possible el dia a dia dels veïns i veïnes. Parla Ramon Roquer, alcalde de Sant Joan de les Abadesses.
De fet, no l'abordem tota, abordem de moment un primer tram de carrer, bàsicament davant del Palau de l'Abadia, fins a la plaça de l'Abadesa M. Bàsicament perquè també puguem anar trobant solucions, sobretot perquè doncs, els veïns i veïnes puguin ser menys afectats i per tant doncs, anem minimitzant l'impacte de les obres, tot i que és difícil perquè, evidentment, a la mesura que vas avançant i vas obrint, doncs vas afectant. No? Però bueno, hem acotat l'obra amb aquest tram.
El problema principal que genera aquesta segona fase d'obres és l'entrada i sortida de vehicles de la Vila Vella. S'ha instal·lat un semàfor al carrer Major per tal que els veïns puguin anar passant amb una regulació, sistema que, segons asseguren des de l'equip de govern, està funcionant força bé. També s'està vetllant per mantenir el sistema de recollida d'escombraries porta a porta.
De moment, només informar que les obres segueixen, van avançant. Hem d'intentar tenir-les totes acabades més o menys a l'alçada de març, que és el que vam explicar el seu dia.
Com explica l'alcalde, aquest inici de la segona fase s'està executant paral·lelament a les millores d'alguns carrers del barri Vell i al canvi de paviment a la plaça Clavé. Unes actuacions que, en conjunt, pretenen aconseguir un Sant Joan molt més amable i accessible per a tothom.
5 minuts més.
Besalú entra oficialment a la llista de zones tensionades pel lloguer a Catalunya. El tinent d'alcalde del municipi, Germán Mas, ha explicat al programa des d'aquí d'Olot Televisió que la principal problemàtica és que els propietaris opten cada vegada més per oferir lloguers temporals perquè els hi surt més a compte.
Diu que des de les administracions superiors s'hauria d'incentivar d'alguna manera el lloguer fix. Besalú és el segon municipi de la Garrotxa que entra en la llista de zones tensionades de la Garrotxa després d'Olot.
Cada vegada és més difícil trobar pisos de lloguer per temporades llargues. L'increment dels preus i el fet que molts es destinin a habitatges d'ús turístic ha obligat a l'administració a definir les zones més tensionades, és a dir, on els preus són més cars. A la Garrotxa ja hi havia Olot, però des d'aquest dijous també hi ha Besalú. Aquesta regulació suposa que el preu dels nous contractes de lloguer no podrà superar mai el preu del darrer contracte vigent en els últims 5 anys, i en cas que es tracti d'un gran tenidor, el lloguer no podrà ser superior a l'índex de referència del preu del lloguer. El problema, segons el tinent d'alcalde de Besalú, Germán Mas, és evident, ja que, segons ell, és conseqüència que els propietaris no posen lloguers fixos perquè veuen que amb els contractes temporals siguin d'un cap de setmana o bé d'uns dies i treuen més rendiment, sobretot en zones on el turisme hi és molt present.
És clar, si ens trobem que no incentivem a la gent que té pis de lloguer, incentivem perquè digui, escolta, no posis temporal, sinó que poses mensual, per dir-ho manera, esclar, aquí és on tenim el problema. Hem d'ajudar aquesta gent, hem d'incentivar, hem de plantejar-li coses, i això és el que crec que hauríem d'anar cap aquí. Si no, no sortirem d'això. És que, al final, són faves cantades, són matemàtiques, són números. Escolta, la gent fa números i diu, escolta, per aquí trec més calés que no per aquí, o se'n faig per aquí, menys val de caps, entre cometes, el que sigui. Bueno, doncs, totes aquestes inputs negatius els hem de mirar de potenciar.
A Besalú, la demanda de pisos de lloguer és alta perquè és una zona turística i, a més, està molt ben situada perquè es troba entre la Garrotxa, el Pla de l'Estany i l'Alt Empordà. Per aquest motiu, viure a Besalú pot resultar especialment atractiu. A més, segons Mas, l'increment dels contractes de lloguer temporal és conseqüència del canvi de tendència que hi ha hagut en els últims anys entre els turistes.
La qüestió és que tenim una afluència de gent i aquesta afluència de gent que ens ve, benvinguda sigui, contenta que hi siguin, es volen hospedar. I abans s'hospedaven a motels i ara s'ha descobert, doncs veu, que hi ha uns apartaments que també està molt bé i tu entres i surts com vols i te fas tu el menjar.
Que els apartaments han existit tota la vida, eh?
Sí, han existit, però la facilitat aquesta de poder tenir un apartament al centre de la vila on estàs allà i que surts, fas no sé què, te'n vas al súper, que també genera, genera comerç, genera fluctuació de diners.
Amb aquesta ampliació dels municipis que entren a formar part d'aquestes zones tensionades afecten només els contractes, siguin nous o prorrogats, que s'assignin a partir de l'entrada en vigor, no amb caràcter retroactiu.
Per cert, que el PSC d'Olot proposa fer pisos tutelats a l'antic hospital. Diuen que cal actuar immediatament perquè l'edifici s'està deteriorant molt.
Creuen que d'aquesta manera reduiria la llista d'espera actual, que ronda la cinquantena de persones. A més, asseguren que el manteniment de l'antic hospital ja ha generat pèrdues econòmiques a l'Ajuntament.
D'aquí un mes farà 10 anys que l'antic hospital Sant Jaume d'Olot ja és història i que és un edifici que actualment no se li dona cap funció. Des del PSC d'Olot reclamen una actuació immediata i proposen destinar-lo a pisos tutelats. Per començar, creuen que s'ha d'habilitar una planta de l'edifici i progressivament ampliar-lo, tot plegat destinat a persones grans. També tenint com a referència projectes europeus. Voldrien promoure projectes intergeneracionals entre els més grans i els joves i alhora destinar alguns pisos a estudiants. Segons el mateix partit, hi ha més de 45 persones a llista d'espera per rebre un pis tutelat. N'ha donat més detalls la membre del PSC Olot, Marina Alegre.
La nostra idea és fer pisos tutelats com els del Parc Nou i de la plaça Balmes, que són pisos que funcionen molt bé i que a més tenen una llista d'espera de més de 45 persones. Les persones que viurien aquí podrien aprofitar els serveis del geriàtric per anar a dinar o altres necessitats.
Des del Partit Socialista consideren que l'edifici presenta un estat de deixadesa amb brutícia visible des del carrer i una degradació estructural de l'edifici. En aquesta línia també reclamen actualment presència policial a les obres de remodelació del carrer Mulleres. Alegre diu que en el seu moment s'hagués pogut remodelar l'antic hospital amb poca inversió.
En aquell moment s'havia de fer amb poca inversió, es podia fer ràpidament, facilitar uns usos ja immediats. Ara s'hauríem de fer més obres, invertir més diners, però clar, s'ha de fer. I a més també això revitalitzarà el barri vell i la ciutat.
Des del PSC Olot també expliquen en un comunicat que la situació de l'Hospital Sant Jaume està generant pèrdues econòmiques per la ciutat. I alhora també diuen que durant aquesta proposta, en el marc de l'aprovació dels propers pressupostos.
La residència d'estudiants d'Olot és necessària perquè centres com l'Escola d'Art no perdi atractiu. El regidor d'Educació, Josep Quintana, reconeix que és una mancança important que té la capital. Assegura que estan buscant un edifici cèntric on ubicar-la i que la seva creació entrarà dins el pla de regeneració del nucli antic.
Després de les declaracions del director de l'Escola d'Art d'Olot, Toni López, on explicava que els serveis de transport pels alumnes del centre són inviables, un dels altres aspectes a tenir en compte és el de l'habitatge. Actualment la ciutat no disposa d'una residència d'estudiants i que a dia d'avui s'allotgen alguns d'ells en apartaments. És un pacte que té l'Ajuntament per pal·liar el que es considera un repte de cares a un futur proper. El regidor d'Educació d'Olot, Josep Quintana, explica que és una necessitat que existeix i està detectada.
La necessitat de que la ciutat tingui una residència d'estudiants hi és, està detectada,
ens ho han transmès també els directors de tots els instituts, no només de l'Escola d'Art, perquè l'Escola d'Art potser té molts estudiants que venen de fora d'Olot, però els instituts també amb els cicles i batxillerat també en tenen.
Fa uns anys, Ajuntament i alguns promotors privats van mantenir converses per tirar endavant una residència d'estudiants, però al final no es va acabar tancant. Quintana diu que ara és una acció que entrarà dins el pla de regeneració del nucli antic que ha començat. Afegeix que la futura residència d'estudiants ha de ser en un lloc cèntric.
Nosaltres pensem que l'ideal és que estigui bastant cèntric, primer per la mobilitat, perquè normalment quan ets, si vens de fora no tens un vehicle i per tant puguis, el centre de la ciutat està al centre de la ciutat i permet això, hi ha l'Escola d'Art com un pol, i tercera hi ha aquest, bueno, nosaltres, al centre de l'Olot hi ha molts pisos buits, molts edificis buits, i com deia la nostra intenció és doncs regenerar-lo.
L'Escola d'Art compta actualment amb un 70% de membres del centre que venen de fora de la ciutat. Segons el regidor d'Educació d'Olot, la prioritat és trobar un lloc per tirar endavant el projecte de la residència d'estudiants el més aviat possible.
I ja que parlem d'educació, l'Ajuntament de Ridaura treballa perquè properament els infants del poble puguin anar a la guarderia al mateix municipi. Actualment, Ridaura no disposa de llar d'infants i la idea del consistori és integrar-la a la mateixa escola Lluís Castells.
L'Ajuntament de Ridaura està treballant perquè els infants d'IU i 2 puguin quedar-se al poble. Actualment Ridaura no compta amb llar d'infants, però des del consistori estan tenint reunions amb responsables d'educació de la Generalitat per tal de poder fer una llar d'infants rural integrada a la mateixa escola Lluís Castells. En parla Anna Vegas, alcaldessa de Ridaura.
L'escola del poble funciona bé, nosaltres ens agradaria que hi hagués més capacitat per poder implementar les línies d'IU i 2, que els nens doncs en l'etapa preescolar poguessin fer els anys d'escola bressol a l'escola, i ara mateix no hi ha la capacitat com per admetre'ls, i anem treballant perquè així sigui des del municipi.
Segons el consistori, darrerament han nascut 6 infants al poble, una xifra superior a la d'anys anteriors, una xifra que explicaria amb més motiu la necessitat de poder disposar d'aquest servei que avui en dia no tenen. Des de l'equip de govern esperen com més aviat millor que els més petits del poble puguin fer la primera etapa educativa també a Ridaura.
Gala de les Preses 2024, de l'11 al 14 d'octubre. Diumenge, no us podeu perdre els concerts de Festa Major a la Plaça Major al migdia i a 6:45 de la tarda a l'Embalat amb l'Orquestra Internacional Meravella. Gala de les Preses 2024. Us hi esperem. Ajuntament de les Preses.
Fanàtics del tenis taula. Arriba el derbi gironí de Superdivisió. Aquest divendres, a partir de 6:45 de la tarda, el Club Tenis Taula Olot, Cap de Vila Permar, es prepara per un nou repte. On? Al Pavelló Municipal d'Olot. Prepareu-vos per veure pilotes volant a la velocitat de la llum, esmatges espectaculars i punts d'infart. Vine a animar l'equip i sigues testimoni d'un espectacle que farà tremolar la taula. Literalment. Club Tenis Taula Olot, Cap de Vila Permar, l'escala. Aquest és el ritme del bon joc, on les pales parlen i les pilotes canten.
Aquest octubre, edició especial d'Expocasió Girona, amb cotxes de quilòmetre zero, de gerència, elèctrics, autocaravanes, furgonetes, motos, com sempre, de tot, de tot, de tot.
Vine a Expocasió Girona, dies 18, 19 i 20 d'octubre a Fornells de la Selva.
I em diuen que si vens amb una xíndria, a més de cotxe, a sobre lligaràs.
T'agradaria fer 20.000 abdominals en 30 minuts, sense esforç ni dolor? EMS Sculpt, el primer procediment no invasiu que ens permet cremar greixos, guanyar musculatura, tonificar braços i aixecar glutis. L'autèntica revolució en aparatologia per a homes i dones. L'Orquídia, posa't en bones mans. Visita'ns a orquidia.com o segueix-nos a les xarxes.
Vols gaudir de la cuina tradicional catalana? Tens ganes de menjar-te uns bons canelons, una paella o potser fer unes tapes amb els amics i la família? Gaudeix dels nostres menús diaris i de cap de setmana, tant per dinar com per sopar, en un entorn familiar i acollidor a la Perla Restaurant. I si vols gaudir dels plats de sempre a casa teva, a la Perla Cuina ho trobaràs tot. Vols veure la pinta que fan els nostres plats per anar agafant gana? Segueix-nos a les xarxes socials La Perla Cuina i La Perla Restaurant. Reserva ara la teva taula al restaurant o fes el teu encàrrec de menjar per emportar trucant al 972 26 23 26. Gaudeix del menjar de la Perla, plats de la cuina tradicional catalana.
Al llarg de molts anys hem obert les portes dels nostres ascensors perquè pugessis amb nosaltres. Hem pujat la veïna simpàtica del tercer primera.
Bon dia!
El company de feina que sempre arriba adormit.
Hola!
La iaia de la Bet carregada de bosses del mercat.
Uf, què tal?
O el repartidor de paquets, que cada dia va més ràpid.
Bones, bones!
I així infinitat de persones que, com tu, han confiat en nosaltres i han compartit moltes històries fent servir els nostres ascensors. Ascensors Serra. 100 anys junts.
8:45.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
El delegat del govern a Girona, Xavier Guitart, diu que s'han de sumar esforços i aportar més recursos per millorar el servei dels Mossos d'Esquadra.
És la resposta que donen les demandes d'alguns alcaldes garrotxins que aposten per la creació d'una policia local comarcal.
S'està fent, no, des del govern, és treballar amb com es pot millorar tot aquest tema i si mal no recordo, fa breus dies es va anunciar des del govern aquestes noves 400 places d'agents Mossos d'Esquadra pels nostres carrers. Per tant, hi haurà aquesta oferta a part de les 900 que ja estaven planejades, 400 més, una mica per posar més efectius a les zones com aquestes que potser sí que s'ha notat aquesta manca d'efectius.
Sant Joan de les Abadesses, de potes a l'aire, les actuacions de millora al centre del municipi comencen ja la seva segona fase. Aquesta setmana ja s'ha començat a aixecar el tram que va des de la plaça Torres i Bages fins a la plaça Abadesa M, obligant a instal·lar uns semàfors al carrer Major perquè els veïns del barri vell puguin treure el seu vehicle. Les obres es desenvoluparan paral·leles a les de la plaça Claver i a les de la zona del passeig i la intenció és tenir-ho tot enllestit durant el mes de març. Ho diu o ho assegura l'alcalde del municipi, Ramon Roquer.
De fet, no l'abordem tota, abordem de moment un primer tram de carrer, bàsicament davant del Palau de l'Abadia, fins a la plaça de l'Abadesa M. Bàsicament perquè també puguem anar trobant solucions, sobretot perquè doncs, els veïns i veïnes puguin ser menys afectats i per tant doncs, anem minimitzant l'impacte de les obres, tot i que és difícil perquè evidentment a la mesura que vas avançant i vas obrint doncs vas afectant, no? Però bueno, hem acotat l'obra amb aquest tram.
Besalú entra oficialment a la llista de zones tensionades del lloguer a Catalunya. El tinent d'alcalde del municipi, Germán Mas, ha explicat al programa des d'aquí d'Olot Televisió que la principal problemàtica és que els propietaris opten cada vegada més per oferir lloguers temporals perquè els hi surt més a compte.
Clar, si ens trobem que no incentivem a la gent que té pis de lloguer, incentivem perquè digui, escolta, no posis temporal, sinó que poses mensual, per dir-ho manera, esclar, aquí és on tenim el problema. Hem d'ajudar aquesta gent, hem d'incentivar, hem de plantejar-li coses, i això és el que crec que hauríem d'anar cap aquí. Si no, no sortirem d'això. És que, al final, són faves cantades, són matemàtiques, són números. Però la gent fa números i diu, escolta, per aquí trec l'escalet, que no per aquí, doncs ho faig per aquí, menys val de caps, entre cometes, el que sigui. Bueno, doncs, totes aquestes inputs negatius els hem de mirar de potenciar.
El PSC d'Olot proposa fer pisos tutelats a l'antic hospital. Diuen que cal actuar immediatament perquè l'edifici s'està deteriorant molt.
Creuen que d'aquesta manera reduiria la llista d'espera actual que ronda la cinquantena de persones. A més, asseguren que el manteniment de l'antic hospital ja ha generat pèrdues econòmiques a l'Ajuntament.
En aquell moment s'havia de fer amb poca inversió, es podia fer ràpidament, facilitar uns usos ja immediats. Ara s'haurien de fer més obres, invertir més diners, però clar, s'ha de fer. I a més, també això revitalitzarà el barri vell.
La residència d'estudiants d'Olot és necessària perquè centres com l'Escola d'Art no perdin atractiu.
El regidor d'Educació, Josep Quintana, reconeix que és una mancança important que té la ciutat. Assegura que estan buscant un edifici cèntric on ubicar-la i que la seva creació entrarà dins el pla de regeneració del nucli antic.
Nosaltres pensem que l'ideal és que estigui bastant, bastant cèntric, primer per la mobilitat, perquè normalment quan ets, si vens de fora no tens un vehicle i per anar puguis, el centre de la ciutat està al centre de la ciutat i permet això, si hi ha l'Escola d'Art com un pol. I tercera, hi ha aquest, bueno, nosaltres, al centre de l'Olot hi ha molts pisos buits, molts edificis buits, i com deia, la nostra intenció és doncs regenerar-lo.
A Ridaura, l'Ajuntament treballa perquè properament els infants del poble puguin anar a la guarderia al mateix municipi.
Actualment, Ridaura no disposa de llar d'infants i la idea del consistori és integrar-la a la mateixa escola Lluís Castell.
De què més parlarem a partir d'ara? Doncs de l'ampliació de l'outlet de la Jonquera, que obre portes i preveu incrementar en un 30% els 6 milions de visitants anuals.
El centre comercial s'estrena amb tots els establiments ocupats i generarà uns 250 llocs de treball.
Espinavell es prepara per un cap de setmana intens.
Aquest diumenge...
Som-hi? La fem junts?
Sí, va, vinga. Aquest diumenge arriba la tria de Molats. Després de passar tot l'estiu a la muntanya de Rojà, els 300 caps de bestiar baixaran fins a Espinavell, on es farà la tradicional compra i venda. També hi haurà un mercat artesanal amb productes locals.
I us proposem descobrir les 7 portes. És el nom de la nova ruta històrica d'Olot. Neix del projecte Porta del grup de joves de Creu Roja Garrotxa i consisteix en passejar pels carrers més emblemàtics de la ciutat recordant fets històrics explicats per persones grans. Però no és l'única qüestió que avui també us expliquem, perquè la Garrotxa se suma a les activitats per commemorar les Jornades Europees de Patrimoni.
Olot oferirà per primera vegada una visita guiada per descobrir el patrimoni arquitectònic i artístic del Convent del Carme d'Olot. És un dels edificis més antics de la ciutat i, segons Carme Grau, historiadora i membre de l'Associació Cultural d'Amics de Sant Esteve i el Santuari d'Altura, un dels més desconeguts.
Torna la campanya Fa 6 anys tria un llibre. És un projecte que pretén fomentar la lectura entre els més petits. Els nens i nenes que facin 6 anys aquest 2024 rebran a casa una targeta de 13 euros que podran bescanviar per un llibre a les llibreries adherides al projecte.
Una proposta que ajuda els més petits a donar valor als llibres. Enguany la campanya arribarà a més de 69.000 infants de tot Catalunya.
I avui també us donarem eines perquè el canvi d'hora no afecti tant els més petits.
Doncs sí, perquè a la matinada entre el 26 i el 27 d'octubre haurem de tornar a canviar l'hora. Els nens i les persones grans són els més afectats, ja que depenen més de les rutines diàries. En parlem avui perquè, segons els experts que hem consultat, la millor manera de facilitar l'adaptació és ajudar a canviar els hàbits progressivament dies abans del canvi d'horari.
Esports. La Unió Esportiva Olot vol allargar la bona dinàmica a la Lliga aquest diumenge al camp del Cornellà.
Els olotins han sumat 7 dels últims 9 punts possibles i arriben amb confiança. El tècnic Pedro Dolera adverteix de les petites dimensions del terreny de joc. El partit començarà aquest diumenge a 1:15 del migdia.
Una Unió Esportiva Olot que rebrà el Còrdoba de segona divisió en la primera ronda de la Copa del Rei.
Doncs sí, la Reial Federació Espanyola de Futbol ha celebrat el sorteig aquest dijous a Madrid. Per cert, el Vic, equip on juga el garrotxí present Marc Colomer, s'enfrontarà a l'Atlètic de Madrid.
I d'entre els jugadors ripollesos que estan al futbol professional aquesta temporada hi ha un nom que sobresurt amb claredat. És el de l'Ilias Xaire, que està quallant un gran inici de temporada a l'Oviedo. Sabrem com li estan anant les coses.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa, professionals al teu servei. Servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
A Catalunya, Espanya i el món estem pendents del Parlament perquè demana aplicar la llei d'amnistia sense més dilacions ni arbitrarietats.
En l'última jornada del debat de política general, la cambra també ha aprovat les propostes de PSC, Esquerra i Comuns a favor d'un finançament singular i ha rebutjat la de Junts per un concert econòmic.
La llei de l'ELA aprovada al Congrés entre aplaudiments després d'anys de lluita per part dels afectats.
La norma agilitzarà el procés de reconeixement de la dependència i garantirà atenció 24 hores per als malalts en fase avançada.
Escoltem la Maribel García, és diputada socialista.
Todas las personas afectadas por ELA sois un ejemplo de resiliencia y dignidad. Por ello, estas primeras palabras de profunda gratitud son para Noemí Sobrino, Juan Carlos Unzúe, Jordi Sabaté, Fernando Martín, Fernando Escribano, mi querido senador Juan Ramón Amori.
Al Pròxim Orient, un bombardeig israelià mata almenys 28 persones en una escola de Gaza que acull desplaçats.
Segons fonts palestines, entre les víctimes hi ha dones i nens i una cinquantena més de ferits, mentre que Israel assegura que es tracta d'un atac precís contra terroristes.
L'huracà Milton deixa almenys 10 morts, destrosses i milions d'abonats sense llum a Florida.
Els tornados que han precedit l'huracà han provocat com a mínim 5 de les víctimes mortals.
Estafa milionària a 400 comunitats de veïns per la desaparició de l'administrador de finques.
Els afectats de Barcelona i de l'Hospitalet de Llobregat han perdut milers d'euros de derrames, quotes i pagaments de serveis bàsics com aigua, llum o neteja.
D'altra banda, un pilot mor en ple vol i la tripulació fa un aterratge d'emergència a Nova York.
L'Airbus A350 de Turkish Airlines feia la ruta entre Seattle i Istanbul i el van fer aterrar sense incidències el copilot i un altre pilot.
Daife, l'empresa referent del sector de l'embalatge, continua revolucionant el mercat. Com?
Amb el nou equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat de les càrregues. I digitalitzant amb intel·ligència artificial tots els departaments de l'empresa.
Per què?
Per ser l'empresa puntera en el sector i aportar un valor afegit als nostres clients.
DAIFE és sostenibilitat, evolució i futur.
Preparats pel cap de setmana, anem a la previsió meteorològica. Abans, temperatures amb les quals ens llevem avui.
Doncs avui, Joel, ens llevem amb 2 graus a Vall de Núria, en tenim 9 a Das, 11 graus a Ribes de Freser i a Camprodon, 12 a Ripoll, 13 a la Vall de Mas, a Sant Feliu de Pallerols i a Santa Pau, 14 graus a Olot i a Castellfollit de la Roca, 16 a Banyoles, 18 a Girona i a Figueres i 19 a Roses.
El temps, amb el suport de Peixos Isma.
El temps amb en Dani Ramírez.
Avui el temps es manté variable i amb ruixats. Al matí sembla que seran dispersos i a la tarda una mica més abundant, sempre a la zona litoral i prelitoral, preferentment del centre i sud de Girona. Per tant, gironès, Baix Empordà, la Selva, com va passar ahir, és on més poden sumar aquests litres, no tant a l'interior, no tant al Pirineu. I bé, doncs ahir van caure al vespre, sobretot, xàfecs forts. Per exemple, 25 litres per metre quadrat a Riudellots de la Selva, 22 a Vilobí d'Onyà, o, per exemple, van caure 21 a Llagostera, 8 a Girona i en tot el dia només 2 litres a Olot. La temperatura avui més baixa, mínimes de 8 a 11 graus a l'interior, poden fregar els 2, 3, 4 graus al Pirineu, a les valls, 0 graus alta muntanya, a 2.000 metres, i a la costa al voltant dels 14-15, un ambient bastant fresc o una mica fred a l'interior. No descartem algun banc de boira. I a la tarda avui doncs, preveiem algun ruixat més, preferentment, com dèiem, al centre i sud de les comarques gironines, difícilment cap a la Garrotxa, Osona o al Pirineu Oriental, més aviat al sector costaner i prelitoral. Bé, el cap de setmana ve marcat per una petita pertorbació amb vent de sud-oest que sembla que no serà forta aquest dissabte, per tant núvols, alguna pluja minsa i diumenge cel mig ennuvolat. Les temperatures sense grans canvis o una mica més baixes, tant de dia com de nit. Sembla ser que dilluns puja la temperatura, però entre dilluns i dimarts, la setmana que ve, podria arribar pluges i més abundants.
Sabies que Peixos Isma ens arriba el peix cada dia a les 7 de la tarda, directament de la llotja de Roses, de dilluns a divendres? Sí, sí, ho has escoltat bé. Cada tarda a partir de les 7 de la tarda. Ara ja no tens excusa per no menjar peix fresc. Peixos Isma, al carrer Pere Llosa 7 d'Olot. Telèfon 972 03 91 52 i a Instagram. Segueix-nos. Peixos Isma!
L'ampliació de l'outlet de la Jonquera obre portes i preveu incrementar en un 30% els 6 milions de visitants anuals. El centre comercial s'estrena amb tots els establiments ocupats i generarà uns 250 llocs de treball.
L'outlet va obrir portes al maig del 2013 i 11 anys després, 4 d'obres, s'ha fet realitat l'ampliació de l'espai que pràcticament dobla les instal·lacions actuals. L'espai que fins ara ocupava el centre comercial comptava amb marques de primer nivell dedicades pràcticament en exclusiva a l'outlet. Amb l'ampliació, el centre incorpora la presència de primeres marques full price. El centre actual té més de 33.000 metres quadrats d'ús comercial i 19.000 metres quadrats d'aparcament subterrani. Les noves instal·lacions sumen 25.300 metres quadrats d'ús comercials i 52.500 metres quadrats d'aparcament subterrani. Així doncs, el Gran Jonquera ocupa un espai de 58.000 metres quadrats comercials i 71.500 metres quadrats de pàrquing amb més de 3.000 places interiors i exteriors per a vehicles. L'administrador del grup Escudero, Antoni Escudero, explica la previsió de visitants que té.
Ara en aquests moments estan passant entre 5 i 6 milions de persones a l'any. Indudablement que jo no t'he dit que duplarem perquè això és molt difícil, però sí que com a mínim un 30 o un 40% més del que s'està fent se farà perfectament, perquè allà la primera zona estava com molt atomitzada allà i ara estarà més esponjada i se comprarà millor, més tranquil, les botigues són més grosses, tot canvia.
Sobre la possibilitat d'una futura nova ampliació, Escudero no ho ha descartat, però ha dit que ara és prendre un parell d'anys de reflexió. Escudero es mostra satisfet amb el resultat i, tot i que no ha volgut precisar la inversió, ha apuntat que podria situar-se entre 1 i 100 milions d'euros. En aquest sentit, diu que preveuen que sigui tot un èxit i que el fet que aquest mateix dijous ja estigui ple de visitants augura un futur prometedor.
Sí, esperem clientes de per tot, però són les 9:41 i això està ja pràcticament ple de clients francesos que estaven esperant en candaletes que això ho inauguréssim. Fins ara ha representat un 75% del nostre públic, fins ara, aquests 11 anys que fa que vam inaugurar, i esperem ara a veure si podem fer un 50-50 una cosa d'aquestes. I el i tant, nosaltres igualment treballem amb el públic nacional de Catalunya i el públic francès, que li agrada molt venir aquí a Espanya perquè, bueno, històricament ha sigut així.
Pel que fa a la polèmica generada a Figueres per la marxa de Zara de la ciutat, Escudero afirma que no vol entrar-hi i es limita a dir que són models diferents.
Espinavell es prepara per un cap de setmana intens. Aquest diumenge arriba la tria de mulats. Després de passar tot l'estiu a la muntanya de Rojals, 300 caps de bestiar baixaran fins a Espinavell, on es farà la tradicional compra i venda. També hi haurà un mercat artesanal amb productes locals. Informa Judit Curós.
Coincidint amb la Diada de Sant Eduard, Molló acollirà aquest diumenge una nova edició de la tradicional tria de mulats d'Espinavell, un dels esdeveniments ramaders més importants i emblemàtics del Pirineu català. Un total de 300 caps de bestiar aquí, de 15 explotacions ramaderes de Molló, Llanars i Camprodon, han estat pasturant a la muntanya de Rojà durant tot l'estiu i aquest diumenge faran el descens cap a Espinavell per viure la fira. Es calcula que un dels moments àlgids es viurà al voltant de les 10 del matí quan el bestiar atravessi el riu i arribi a Espinavell. En dona més detalls Helena Llongarriu, regidora de l'Ajuntament de Molló.
Al final, el qui ha pogut pujar fins la Solana i ha pogut acompanyar aquesta baixada amb el bestiar i arribar al que es suposa creuar el riu i arribar fins a les planes d'Espinavell, veure aquells escamots trotar i arribar fins al lloc on s'habilita perquè cada pagès, cada grup ramader guardi les seves peces, doncs és el moment més bonic. Per això sempre diem que el qui vol visitar i que vol veure realment la tria de mulats d'Espinavell pugi d'hora al matí i pugui acompanyar amb aquesta baixada o esperar-se just a aquesta zona del riu per poder veure com travessen i com passen fins a la plana.
Paral·lelament, els visitants també podran gaudir d'una fira d'artesania amb productes locals. Una de les novetats d'enguany és que s'ha complementat la programació amb la presentació d'un llibre el dissabte.
Anem ara a la cultura. Les Set Portes és el nom de la nova ruta històrica d'Olot. Neix del projecte Porta, del grup de joves de Creu Roja Garrotxa, i consisteix en passejar pels espais més emblemàtics de la ciutat recordant fets històrics explicats justament per persones grans, Natàlia.
L'octubre de 2023, el grup de joves de Creu Roja Garrotxa va inaugurar un nou projecte. Era el projecte Porta, una iniciativa intergeneracional que reunia set portes diferents per set converses i històries diferents. Cada porta contenia un codi QR que dirigia una càpsula audiovisual on s'explicaven aquests fets històrics en veu de persones grans i experts en història olotina.
I vaig començar a treballar al tren l'any 1955 fins que va acabar, que era el 1969. Cap a 15 anys hi vaig treballar-hi.
I la meva germana treballava a la granja, ella va quedar allà, però ella estava més en l'aire, sortia allà a la finestra, mirava com estàvem nosaltres.
Què vau fer quan va començar a pujar l'aigua?
Teníem un hort davant de la casa,
sí.
I ens varen fer anar al pis de dalt. Vivíem a baix i ens varen fer anar amb un pis de dalt.
Doncs bé, després del gran èxit d'aquesta iniciativa, un any després, el projecte Porta passa a ser la Ruta de les Set Portes. Organitzada per Turisme Olot i Creu Roja Garrotxa, s'han distribuït set codis QR que enllacen amb les diferents càpsules audiovisuals del projecte Porta a diferents espais de la ciutat.
Els visitants i persones que vulguin conèixer la història olotina es podran adreçar a l'oficina de Turisme d'Olot i allà se'ls entregarà un tríptic informatiu de la ruta i el mapa de la ciutat amb les diferents ubicacions on es troben els codis QR. D'aquesta manera, com han dit, seran els propis visitants que de manera autònoma decidiran per on comencen i acaben la ruta.
Durant els vídeos es parlen de fets històrics com l'aigat d'Olot, la indústria tèxtil, el tren o la faràndula olotina. Els joves pregunten a la gent gran sobre els fets en qüestió i es genera una conversa que busca posar en valor la memòria històrica dels nostres avis. Oumai Mabouka, membre del grup de joves de Creu Roja Garrotxa, explica que l'objectiu d'aquest projecte és conservar el llegat de tota una generació per les generacions que venen.
Volem obrir la porta al passat olotí i deixar-la oberta perquè persones que arriben a la ciutat i futures generacions puguin aconsegueixin entendre d'on venim per entendre com som.
Vostè, que ha viscut tant, quin consell li donaria al jovent d'ara?
Sigueu molt feliços a la vida. I no us espanteu, sobretot no us espanteu pels fracassos que podeu tenir. Perquè els fracassos que podeu tenir un altre dia poden ser victòries.
Pel que fa a les ubicacions, els codis QR estaran situats a llocs emblemàtics de la ciutat, com les Fonts de Sant Roc, el Museu dels Sants, el Pont de Santa Madalena, la Plaça Mercat, l'Església de Sant Esteve o la Plaça Major.
Que savis que són els nostres avis i àvies. La Garrotxa se suma a les activitats per commemorar les Jornades Europees de Patrimoni. Oferirà per primera vegada una visita guiada per descobrir el patrimoni arquitectònic i artístic del Convent del Carme d'Olot.
Un any més, l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural impulsa les Jornades Europees de Patrimoni, una iniciativa del Consell d'Europa i la Comissió Europea que se celebra ininterrompudament a Catalunya des del 1991 i que està considerada l'activitat participativa més important d'Europa en relació amb el patrimoni cultural. Precisament amb motiu d'aquesta jornada, per primera vegada es farà una visita guiada per descobrir el patrimoni arquitectònic i artístic del Convent del Carme d'Olot. La visita anirà a càrrec de l'historiador i president del PEOC, Miquel Àngel Fumanal, i Carme Grau, historiadora i membre de l'Associació Cultural d'Amics de Sant Esteve i el Santuari del Turà, que ens en dona més detalls.
Jo crec que queda per fer. Nosaltres vam començar el 2016 amb Sant Esteve i el Turà i encara hi ha molta gent que ho desconeix. És una tasca que s'ha de fer de mica en mica, a poc, a través de les escoles, això funciona molt bé, i al nivell del Carme també, perquè hi ha memòria històrica en tot això. La Guerra Civil va afectar tothom, I per tant, la restitució que es va fer a partir dels anys 40 també forma part, i recuperar tota aquesta història és importantíssim. La història és fonamental, perquè aquests edificis, el Tour de Sant Esteve, el Carme o d'altres de civils, no són bolets que surten, sinó que en realitat estan totalment integrats i formen part de la història del país i del territori i la història d'Olot, i això s'hauria de conèixer. I és, nosaltres, aquest centre és art sacre, però està obert a creients i no creients. Vull dir, valorar el patrimoni és valorar la història. Valorar la història i el patrimoni vol dir conèixer-lo, estimar-lo i conservar-lo.
La visita també inclourà el barroc i la col·lecció de sants d'Olot de finals del segle XIX, a més d'altres tresors, com ara la cripta sota el cambril, la capella i la sagristia i els tresors que amaguen. També es farà una visita guiada al claustre, un dels dos únics claustres renaixentistes de Catalunya. Tot i que aquesta visita ja compta amb les entrades exaurides, amb gairebé una seixantena de persones apuntades, a la Garrotxa també s'ofereixen diverses activitats a diferents municipis de la comarca. A Sant Joan les Fonts, per exemple, es podran conèixer alguns camins del municipi. A la Vall de Bianya s'oferirà una visita guiada als ponts medievals de la Riera de Santa Llúcia. A Santa Pau, una visita al Castell Medieval i una altra a la Pedra del Diable. A Besalú, una visita al Campanar de Sant Pere, i a la Vall d'en Bas, l'exposició Els gegants i nans de la Vall d'en Bas a Can Trona.
I sempre és bo agafar un llibre. Torna la campanya Fas 6 anys, tria un llibre, un projecte que pretén fomentar la lectura entre els més petits. Els nens i nenes que compleixin 6 anys aquest 2024 rebran a casa una targeta de 13 euros que podran bescanviar per un llibre a les llibreries adherides. Una proposta que ajuda els més petits a donar valor als llibres. Enguany la campanya arribarà a més de 69.000 infants de tot Catalunya.
Tots els nens i nenes que facin 6 anys aquest 2024 podran adherir-se a la campanya Fas 6 anys, tria un llibre, que ha impulsat el govern per tal de fomentar els hàbits de lectura entre els més petits. Entre el 15 d'octubre i el 30 de novembre, els infants rebran a casa una targeta amb un valor de 13 euros que podran bescanviar per un llibre en qualsevol de les 510 llibreries que s'han adherit a la campanya. L'objectiu és que els infants comencin a agafar gust per la lectura. Ho valora Montse Guix, directora de la Biblioteca Lambert Mata de Ripoll.
Aquesta campanya jo trobo que és molt, molt important que es faci, perquè molts nens potser no tindrien accés al llibre. En moltes cases no hi ha cap llibre. I d'aquesta manera el nen pot anar a una llibreria, que també és important que els nens des de ben petits coneixin què és una llibreria, puguin triar el llibre que ells vulguin i no els hi costi res. Vull dir, és una campanya important perquè és això, que tots els nens de 6 anys tenen accés a un llibre, poden anar a una llibreria, agafar un llibre, emportar-se'n a la casa i quedar-se'ls ell a casa.
Aquesta edició també torna a incloure una guia pedagògica destinada al personal docent amb activitats per aprofitar al màxim el llibre que adquireixin els infants dins de l'àmbit escolar.
Anem als esports. La Unió Esportiva Olot vol allargar la bona dinàmica a la Lliga aquest diumenge al camp del Cornellà. Els olotins han sumat 7 dels últims 9 punts possibles i arriben en confiança. El tècnic Pedro Dolera adverteix de les petites dimensions del terreny de joc. El partit començarà aquest diumenge a 2:15 del migdia, Guillem.
7 dels últims 9 punts possibles i sense intenció d'aturar-se. La Unió Esportiva Olot visita aquest diumenge un Cornellà que acaba de descendir de Primera Federació però que no ha començat la Lliga com s'esperava. Els barcelonins ocupen zona de descens i venen de perdre per la mínima a casa del líder, el Sabadell. L'Olot haurà de jugar en un camp petit i on el Cornellà encara no hi ha perdut ni un sol enfrontament. Segons Pedro Dolera, entrenador de la Unió Esportiva Olot, aquest serà un dels principals hàndicaps.
És un camp petit, un camp on necessitem gent, bueno, que estigui molt concentrada, que la bola va d'anar i tornada en un moment, que fas un gol i en qualsevol moment t'empaten, que et fan dos gols de cop i no saben ni per on t'ha vingut, pilota aturada contínuament, corners, saques davant de l'olla, faltes llunyanes a l'olla, bueno, vull dir, contacte, bueno, és diferent al nostre, és un partit més semblant a Eivissa.
Els resultats així ho avalen. La cohesió des de bon inici d'una davantera formada per Marc Mas i Chema Moreno ha donat els seus fruits. El tècnic Pedro Dolera sempre està pendent de l'onze inicial fins a l'últim moment, però reconeix que és una fórmula que està funcionant molt bé.
Bueno, la veritat és que estic content. Al final això és com la manta, no? Si tires més d'una banda que de l'altra, bueno, ara ens protegim, o sembla que ens protegim menys arrere, perquè al final estem més descoberts per dintre, però l'equip està treballant molt bé, portem 3 porteres a 0, i d'això, bueno, s'està faltant el gol, s'està faltant culminar les jugades.
La Unió Esportiva Olot visitarà el Cornellà amb el desig de recuperar Uri González després de setmanes amb molèsties. Això sí, Mainau i David López continuaran a la infermeria. El partit corresponent a la 7a jornada de Lliga entre el Cornellà i la Unió Esportiva Olot es jugarà a 2:15 del migdia d'aquest diumenge. Com sempre, es podrà seguir en directe a la sintonia de Ràdio Olot a partir de mitja hora abans de l'inici del duel.
Olot. Unió Esportiva Olot. El conjunto de la Garrotxa. Comarca catalana que verá el duelo ante un segunda división.
Córdoba Club de Fútbol.
Ante el Córdoba Club de Fútbol.
Doncs ja ho sentim, la Unió Esportiva Olot rebrà el Córdoba de segona divisió en la primera ronda de la Copa del Rei. Ho seguirem especialment des d'aquí. Acabem. Fins aquí els 5 minuts de més d'avui. Gràcies, com sempre, per la vostra fidelitat. Dilluns hi tornem. Que passeu bon cap de setmana i gaudiu al màxim. Que vagi bé. Bon dia i bona hora a tothom.